permeteu-me, perquè a aquesta hora vull saludar qui va ser conseller de Cultura i gran protagonista de la Llei del Cinema, que és Joan Manuel Tresserras. Conseller, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, al contrari, gràcies a vostès.
Li dic conseller perquè encara els consellers no perden mai el rang, eh?
Em sona una mica antic tot això, però la veritat és que ara visc molt millor.
No, avui estem preguntant als oients, és un bon acord? Vostè què diu?
A veure, a mi em sembla que és bo que hi hagi un acord. Per començar, si és un bon acord o no, jo crec que la intuïció l'ha de tenir el propi conseller, que és ara qui està gestionant les negociacions i qui està al capdavant, i ell és el que pot percebre també quines són les actituds i això no, i després veurem una mica els resultats. Jo crec que és molt important que s'hagi desbloquejat una situació, diguem-ne, de no aplicació de les previsions de la llei. Aquest acord és en la línia d'avançar, que jo crec que és el que la llei finalment es proposa, i ara haurem de veure també de quina manera es va establint el calendari i s'estableix el reglament perquè es pugui anar desplegant la resta de previsions de la llei, no? Per tant, aquest acord, diguem-ne, és un primer pas. He sentit alguna declaració d'algun representant de les distribuïdores dient, bé, això, diguem-ne, posa fi un problema. No, escolti, el problema, la llei no em va crear cap de problema. Hi havia un problema i la llei es va proposar resoldre'l i va marcar les línies. I això no va ser la iniciativa d'un partit o d'un govern. Ho va aprovar el Parlament, però una ampla majoria, hi havia un amplíssim consens social. I això és un primer pas cap a la solució. I, per tant, si això és un primer pas, jo crec que és una molt bona notícia, i ja dic que en aquests moments qui negocia per l'aplicació de la llei és el conseller Mascarell, i jo hi tinc tota la confiança i estic segur, diguem-ne, que ara vetllaran per a partir d'aquest primer pas, doncs, que es vagin donant els altres i que es puguin anar desplegant totes les possibilitats que té la llei respecte al tema de la llengua, però també respecte a altres qüestions de caràcter industrial i de facilitar la migració cap al cinema digital.
Quan avui vostè ha pogut escoltar o llegir que els distribuïdors i exhibidors, que són els mateixos que sortien a la fotografia fa un temps,
sí,
diuen que el tripartit buscava la imposició, les quotes i les sancions, què hi ha de dir, conseller?
No, nosaltres vam estar negociant amb ells durant tot el període. El que va passar és que, i és lògic, veníem d'una situació que venia durant pràcticament d'ençà d'acabada la Guerra Civil Espanyola, diguem-ne. I aleshores ells van entendre que mai no s'aprovaria aquesta llei. I, per tant, la seva actitud va ser de força pensant que hi havia una situació feta de privilegi i que ells insistien en la idea de que no hi havia mercat i que això del català no interessava a ningú i tot això, doncs que faria que al final no s'aprovés la llei. Nosaltres els explicàvem que en tots els altres àmbits de la cultura i de la comunicació, en funció de la qualitat de l'oferta en català i en castellà, s'havien anat adaptant les actituds i els hàbits també de mercat, i que el cinema no podia ser una excepció. I si era una excepció, era justament perquè la gent no podia triar i perquè no funcionava el mercat, perquè hi havia qui tenia una posició dominant i impedia que el mercat pogués fluir. Doncs ells van pensar que això no s'acabaria de provar, i jo crec que això va marcar una mica l'actitud. Aleshores, ara, amb el canvi polític, bé, hi ha la llei feta. Jo crec que la llei, finalment, però no és mèrit de ningú, insisteixo, que és mèrit de la societat catalana, s'aprova una llei que jo crec que no és que sigui molt ambiciosa, és ambiciosa pel problema que vol resoldre, però bàsicament és una llei que busca un paràmetre d'equilibri i de justícia, doncs a partir d'aquest marc que és la llei, és el que permet que hi hagi aquests acords. Sense la llei, probablement, aquests acords haurien estat molt més difícils.
Però el conseller Mascarell deia
un primer pas.
Però el conseller Mascarell deia, no saltem ni una coma de la llei del cinema que es va aprovar. Vostè que la coneix, i ara que vostè parlava precisament d'aquesta llei, ho pot reafirmar que no es salta ni una coma?
Jo és que crec que la llei estableix un calendari d'aplicació progressiva, perquè efectivament introdueix canvis molt importants i obliguen a molts reajustaments. Aleshores, la llei estableix el marc i planteja els objectius i queda pendent d'un reglament, que aquest reglament fixa la progressivitat de l'aplicació de la llei. Aleshores, aquest primer acord és un acord que encara no és el reglament ni és un calendari acabat de com s'aplicarà la llei, però sí que permet que la Conselleria formuli ja algunes previsions de com s'anirà avançant cap al compliment de la llei. Aleshores, jo això m'ho miro, diguem-ne, amb el màxim respecte i ells són els que han treballat i tenen el coneixement i saben també quina és la disposició dels interlocutors amb qui s'ha negociat l'acord, no? Per tant, jo, diguem-ne, el que vull és ser extremadament respectuós. Ahir vaig parlar un moment amb el conseller, li vaig donar l'enhorabona per aquest primer pas, però al mateix temps també una mica instant-lo a tirar endavant tota la resta de previsions, perquè és una llei justa i amb un amplíssim consens parlamentari i consens social. I jo crec que ell això ho té al cap i que és aquesta la perspectiva des de la que contempla també aquest primer pas, que tanmateix, diguem-ne, jo crec que se li ha de donar tota la importància.
Ja sap que d'aquest tema, jo n'he parlat amb el conseller Mascarell i amb vostè he parlat molts cops sobre el tema d'aquesta llei del cinema per molts motius, no? Perquè hi crec, primera, però després perquè hi ha un element que és per mi molt indispensable i que crec que això algun dia n'hem de parlar també, que és com s'aplica ara que hi haurà més pel·lícules en català o el doblatge de les pel·lícules en català, com s'ha de fer. Per exemple, jo recordo que l'últim gran blockbuster que va haver-hi a Catalunya doblat en català va ser l'últim Harry Potter, i realment no va funcionar extraordinàriament bé en taquilla en català, perquè una cosa és que es dobli en català i l'altra que la gent vagi a veure. No estem acostumats a veure cinema en català, que no vol dir el mateix que no estem acostumats a veure tele en català, pel·lícules en català a televisió, perquè això sí que ho fem, però en canvi el cinema ens costa més. Hi ha alguna explicació que sigui que potser perquè la distribució ha sigut molt dolenta i no s'han posat els cines que s'havien de posar, primera, perquè el doblatge no ha estat el suficientment professional, cosa que jo no estic d'acord, crec que el doblatge ha estat magnífic, i probablement tercera també, que és que no hem sabut explicar bé a la gent o incentivar la gent a que vagi a veure aquestes pel·lícules doblades en català?
Miri, jo m'excuso per endavant perquè potser hauré utilitzat alguna vegada l'exemple i potser en el seu programa, però si durant 50 anys la gent no troba cigrons en el mercat, a la lleixa de llegums només hi ha mongetes i només hi ha llenties i no hi ha cigrons, i això dura 50-60 anys, el que no pot ser és que després el botiguer, al cap de 50 anys, un dia hi posi un pot de cigrons, i si el primer dia no el ven, diu, veu com a la gent no li agraden els cigrons? No és que no li agradin, és que ja ni se'n recorda que existeixin, és que no ha tingut l'oportunitat de fer-ho. Per tant, per poder calibrar la voluntat de la gent de consumir cinema en català, hi ha d'haver una oferta sostinguda en igualtat de condicions que permeti la seva homologació, la seva normalització. Si no, els altres experiments són experiments fets al límit, i vostè sap que normalment hi ha hagut en les versions catalanes poques còpies, no sempre exhibides en els llocs, diguem-ne, més cèntrics i més accessibles, i a més, amb una publicitat limitada sobre una població que ordinàriament sap que no troba oferta, o que la troba excepcionalment. Aleshores, hi ha hagut un públic que, sobretot, s'ha vehiculat al voltant de l'oferta de cinema familiar, cinema infantil, i aleshores, a partir d'aquí, la gent ha fet els seus consums. Però no hi ha un hàbit de normalitat d'anar al cinema i poder veure el cinema doblat o subtitulat en llengua catalana. I això requereix d'un temps d'adaptació. Justament, la idea del reglament i d'un període progressiu d'aplicació de les previsions de la llei tenia a veure amb això, en intentar, d'una banda, anar generant l'hàbit i el costum i anar normalitzant la presència del català al cinema, i al mateix temps que la gent pogués tenir-ne una percepció també d'aquesta progressivitat. I això ens semblava que facilitava les coses.
Joan Altracerres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins aviat, bon dia.
Moltes gràcies a vostès, perquè vostès també han tingut una actitud en aquest tema, diguem-ne, de donar molta informació i de seguir-lo molt, i crec que tot això ha ajudat a conformar aquesta opinió majoritària favorable a que també en aquest àmbit, també en el cas del cinema, doncs la gent pugui triar lliurement com vol fer els seus consums culturals. De manera que moltes gràcies a vostès. També.
Moltes gràcies. Em sembla que el José Antic, el director de La Vanguardia, vol fer algun comentari.
No, conseller, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Jo volia felicitar perquè no és habitual entre polítics, encara que vostè sigui gairebé un expolític, més que un polític, no és és habitual que diguem-ne, aquesta mà estesa, aquesta forma de veure... vostè hauria pogut sortir fàcilment, digués, oh, això que s'ha fet, ha sigut vulnerar la llei del català, la llei del cinema i tal. Bueno, i segurament és possible que pensi que algunes coses s'ha fet malament, però jo vull ressaltar en aquests moments la seva elegància i la seva disposició, que des del meu punt de vista és així com s'avança, des de l'oposició ajudant al govern, no des de l'oposició sempre posant trebanquetes a el que fan els respectius governs, i això vostè també com a conseller ho va viure, que no se li ajudava tot el que vostè necessitava.
Doncs jo li agraeixo el comentari, però és veritat, en aquests moments el capità del vaixell és el conseller Mascarell, i jo sé que això és prou complicat i difícil, i em sembla que tinc l'obligació moral d'ajudar-lo i no de complicar-li la vida, de manera que ell sap que té tot el suport personal i ja dic, a més em va trucar un moment abans, va tenir el detall d'avisar-me que es feia això, i ja dic, jo crec que hi haurà ara també la tendència per part dels altres actors signants de l'acord de dir, bueno, amb això ja hem resolt el problema, no cal aplicar no sé què o no sé què més. No, si la llei, diguem-ne, s'ha d'acabar aplicant, és una bona llei i va haver un amplíssim consens. Ara bé, la manera de fer-ho, jo crec que la manera de fer-ho és lògic que qui marqui el ritme i qui marqui les orientacions generals, doncs és el conseller, que és el que té ara mateix més informació i té aquelles percepcions subtils que són les que et permeten finalment avançar políticament. No?
Algun comentari més? Graupera, Raül Novera, Gemma Calvet?
Jo li volia fer, digues, una pregunta molt pragmàtica al conseller, i és 1,4 milions d'euros per pagar el doblatge, per pagar la promoció de les pel·lícules en català i per pagar les còpies. 1, són molts diners, i 2, cal que la Generalitat pagui la promoció d'aquestes pel·lícules?
Jo això, sincerament, crec que forma part de la política de la conselleria i que no hi ha d'entrar, perquè a més tampoc no coneixo exactament els detalls ni els compromisos, diguem-ne. Justament he vist el que s'ha publicat i una mica el que vam comentar ahir amb el mateix conseller, per tant no conec el detall i no estic en condicions ara mateix de fer una anàlisi detallada, no? Però entenc que... jo del que estic segur és que ells han intentat arribar a una solució òptima donades les circumstàncies, no? I el que hem de fer és, entre tots plegats, jo crec que ajudar a que les circumstàncies siguin cada vegada més favorables perquè també es pugui avançar més des de la conselleria i des de les forces del Parlament que van donar suport a la llei i que, per tant, entenc que ja estan compromeses en el seu esperit i en la seva lletra, també, no?
Gemma.
Sí, jo volia adherir-me a la felicitació de José Antic i a més perquè crec que aquí s'han trobat dues persones, en aquest cas el conseller Mascarell i el conseller Tresserres, que jo crec que de fons estan profundament d'acord amb el que cal fer en aquest àmbit, que a més es creuen la llei i que també han pogut copsar les dificultats del sector i les dificultats des del concepte temps, doncs en posar-la en pràctica. Jo en aquest sentit m'agradaria que l'exconseller valorés quina aportació es poden fer des dels partits polítics de l'oposició en aquest moment per donar empenta en aquest pacte que s'ha arribat, i si creu fermament en aquesta visió progressiva de la implementació de la llei, que d'alguna manera és el que sembla que en el pacte doncs s'ha posat en marxa.
Home, jo crec que ara el repte és una mica el reglament i anar calendaritzant una mica les coses, però també entenc que ara hi ha aquest acord s'ha d'anar aplicant, s'ha de veure també quin rendiment dona. Jo crec que en general, i més en una situació delicada com la que té ara el país, des de les forces polítiques el que cal acabar pensant és que finalment en política, jo no sé si això que diré té molt sentit o no, però és una de les conclusions que després d'aquest pas allò transitori per la política em queda, la radicalitat es mesura pels resultats, no tant per la gesticulació ni per voler apropiar-se d'un èxit puntual, momentani, sinó que finalment la radicalitat es mesura pels resultats, i els resultats normalment, on que costen molt d'obtenir, vol dir que hi ha hagut de participar molta gent i són realment una tasca col·lectiva. I em sembla que aquesta és una regla d'or i una qüestió principal. I en bona part penso que el descrèdit de la política té a veure amb un excés de tacticisme, amb un excés de teatralització i de gesticulació. I per tant, Jo crec que si la gent que en cada moment té la responsabilitat, allò, se la deixa treballar i gestionar, evidentment sotmesa a vigilància parlamentària de l'opinió pública a través dels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, però es deixa fer i de tant en tant es van passant comptes i amb un esperit una mica més cooperatiu que no pas de competència, jo crec que hi guanyaríem molt. És a dir, el que no pot ser és que cada dia sigui un dia d'una precampanya electoral i que se n'acaba una i es pensi en què passarà al cap de 3 o 4 anys i tot això. Que el pensar menys en campanyes electorals i el llarg termini és per pensar en el país i en els grans problemes que tenim plantejats ara mateix. I em sembla que aquesta és una regla d'or. I jo crec que mica en mica això va quallant, perquè realment hem tingut alguns punts molt, molt baixos pel que fa al crèdit del sistema polític, i és una llàstima perquè la immensa major part de la gent hi deixa la pell molt honestament, molt entregadament, no? Però hem creat entre tots plegats una forma de percebre la política i de desplegar de vegades la política que de vegades fa la sensació de que li falta un punt d'autenticitat.
Ramon.
Sí, conseller, bon dia. Només bon dia. Del que acaba de dir, potser lliga una mica amb la pregunta que li volia fer. Em dedueixo una miqueta com si vostè s'hagués vist una mica obligat per les circumstàncies polítiques que l'envoltaven en aquell moment a fer una aplicació o un desenvolupament de la llei més radical del que inicialment potser des del seu particular punt de vista hagués volgut fer. És a dir, si hagués sigut més partidari de fer-ho com s'està fent en aquests moments que no pas de la forma que es va plantejar quan vostè era conseller.
No, al contrari, més aviat, diguem-ne, les pressions eren pressions plantejades des d'un pragmatisme que recollia una part important de l'argumentació del sector. Aleshores, jo crec que la llei, sincerament, no és una llei de màxims, no és una llei radical. Va ser una llei que efectivament es va impulsar des de les posicions, diguem-ne, d'Esquerra Republicana com una llei una mica emblemàtica de la legislatura, això és veritat, però aquesta llei es va consensuar amb els socis de govern amb uns debats d'una gran profunditat. En vam parlar molt amb la gent del sector, no només distribuïdores i exhibidors, que majoritàriament van mantenir posicions crítiques amb la llei perquè entenien que això alterava, diguem-ne, el seu funcionament ordinari i, per tant, els obligava a canviar algunes coses i s'hi van resistir, cosa que és perfectament comprensible, però també vam parlar amb molts altres col·lectius professionals del sector i, per tant, és una llei que va anar passant un procés de filtres allò molt, molt considerable i, per tant, jo crec que finalment, amb un ampli consens social, com dic, i amb un ampli suport parlamentari, un amplíssim suport parlamentari, aquesta és una llei fonamentalment justa, és a dir, que la idea de que és una llei de màxims és un prejudici. De fet, és una llei que el que planteja és que en el terreny lingüístic, que és el que va suscitar més debat, simplement que en aquell cinema de versió original en llengua diferent del català o el castellà, que aquestes dues llengües tenen recorregut il·limitat l'una o l'altra, però en les altres llengües, quan es dobli o es subtituli, hi hagi, finalment, després d'un període d'adaptació, una oferta equivalent en català i en castellà. És a dir, és el mateix que ara està fent, aquí hi ha el senyor antic, La Vanguardia, és a dir, hi ha dues piles, hi ha la pila en català i la pila en castellà, i la gent tria la que vol, i això passa amb el periòdic i passa amb molts mitjans de comunicació. Al començament, quan va aparèixer la ràdio pública, no hi havia oferta radiofònica. En aquests moments hi ha una gran oferta radiofònica pública i hi ha una gran oferta radiofònica exitosa, com és aquesta cadena. Aleshores, bé, en la mesura que es va millorant l'oferta, doncs també el mercat es va movent. Venim d'un període, encara que ja fa molts anys, però que va ser molt difícil per la cultura del país i per la seva llengua, i anem en mica conquerint una certa normalitat. Ens ha costat molt temps, però ens hem permès el luxe de fer-ho d'una forma escrupolosa, d'una forma profundament democràtica, profundament generosa. Jo crec que amb usos lingüístics no hi ha pràcticament país al món que hi hagi la flexibilitat d'aplicacions que hi ha aquí. Ara, les coses s'han de bellugar, és a dir, els drets de la gent estan per davant de tot i els sectors industrials s'hi han d'adaptar. I encara, si em permet, una última cosa. Jo crec que en el cas del cinema el que hi ha hagut és, per part del sector acomodat a una determinada situació, a la seva pròpia rutina, la idea que la llengua constituïa un problema. Escolti, la llengua catalana no és un problema, és una gran oportunitat. En aquests moments les sales de cinema estan per sota del 10% de la seva ocupació ordinària, del seu potencial de rebre públic estan per sota del 10%. Escolta, queda molt marge per haver fet abans i fer ara tota mena d'intents per tal de resoldre les coses. I des d'aquest punt de vista, del punt de vista dels seus interessos recaptatoris, realment la llengua catalana és una oportunitat fins ara desaprofitada. És a dir, per tant, la llei no es fa per complicar-li la vida a ningú, al contrari. Es fa per garantir, sobretot, els drets de la ciutadania i de la llengua i la cultura pròpia del país, però al mateix temps també per donar una oportunitat a un sector que ha de ser un sector molt important en el marc de les indústries culturals del país. No?
Conseller Tresserras, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per la lliçó d'avui.
Gràcies a vostès.
Gràcies a vostès.